Bona nit. El 6%, un any després de la seva irrupció al sector energètic espanyol, E.ON ha tancat definitivament un dels capítols més vergonyants de la seva història. Un 6% de la massa accionarial ha acceptat l'OPA del gegant energètic alemany en el termini que avui s'ha tancat oficialment, tot i que la mort definitiva de l'OPA d'E.ON es va produir el dilluns sant amb l'anunci de la seva retirada. El president de l'Alemanya, Wolf Bernotet, va intentar simular fracàs posant en una fotografia l'hotel Villamagna de Madrid amb els seus botxins José Manuel Entrecanales d'Acciona i Fulvio Conti d'Enel. Era el petó d'ajudes. Paradoxalment, el destí volgut que Bernotet hagi viscut en plena Setmana Santa al final del Via Crucis al Calvari, en què s'ha convertit per E.ON l'intent de compra d'Endesa. Avui s'ha fet oficial el fracàs de la seva OPA. Demà haurem d'estar pendents per si apareix en algun anunci a tota plana en algun diari que culmini la transició des d'aquell hola fins a l'hasta pronto. Potser ja aniria bé un si lo sé no vengo.
Economia i empresa amb Àlex Bosch.
Aquesta primera edició de l'Economia i Empresa després de les vacances de Setmana Santa es fixarà novament en l'OPA sobre Endesa. Encara queden interrogants. Un sembla que resoldrà aviat, probablement demà. Enel i Acciona presentaran la seva OPA sobre el 100% de l'elèctrica. Hi ha, però, més interrogants. D'una banda, la direcció d'Endesa estudia portar als tribunals el pacte Acciona-Enel i E.ON. I de l'altra, tothom està pendent de què dirà sobretot plegat l'encara president de la Comissió del Mercat de Valors, Manuel Conte. També avui entrevistarem l'enginyer de l'any responsable, entre altres coses, de la parella amb què la policia de Barcelona ofereix als infractors la possibilitat de pagar a l'acte la multa per tal d'estalviar-se la meitat de l'import. Avui, doncs, s'acabava el termini oficial d'acceptació de l'OPA d'E.ON sobre Endesa, un termini descafeïnat després que l'elèctrica alemanya fes pública la seva retirada. Tot i això, el procés havia de seguir i, un cop acabat, només un 6% del capital d'Endesa ha acceptat l'OPA d'E.ON. Avui volem acabar de dibuixar com ha quedat tot plegat amb el professor de Dret Mercantil de SADE, Juan Ignacio Sanz. Una vegada més, senyor Sanz, gràcies per venir. Bona nit.
Muy buenas noches.
Com ha quedat tot plegat?
Pues no ha acabado esta guerra. Yo creo que nos seguiremos viendo aquí alguna noche más que otra, ¿no? Usted dice que E.ON no tiene res, que no tiene más que pérdidas. Yo creo que dentro de lo malo ha sido una decisión inteligente por parte de los alemanes.
Ha salvat els mobles, ¿no?
Sin duda, sin duda. Si hubiera, piense que el mejor escenario para E.ON, que era hacerse con una participación entre el 30 al 35% de Endesa, que ha estado muy lejos de las cifras finales que hoy se han hecho públicas, de un 6%, a lo cual había que sumar el 10% que contaban ahí en virtud del swap con Caja Madrid, pues hubiera sido meterse en un gallinero. Su mejor escenario era un gallinero. Entonces, este pacto al que han llegado con los italianos y con Acciona, pues es, a veces ya sabe que para dar un paso adelante hay que dar primero dos atrás. Entonces, no creo que tardemos mucho en ver nuevas campañas de publicidad en toda la prensa española.
En tot cas, el que sembla clar és que ara qui té una carta a punt és Endesa, no? La direcció d'Endesa.
Endesa tiene una carta que es un recurso, una impugnación, que parece que van a hacer uso de ella en base a dos grandes motivaciones legales. Una, el hecho de considerar ilegal el pacto entre Acciona y Enel, como el propio presidente de los alemanes ponía encima de la mesa la semana pasada y él decía que no lo iba a impugnar ni a querellarse contra nadie, pero que pensaba que era ilegal, pues me temo que el señor Pizarro no les va a dar el gusto de quedarse sentado y sí que lo va a llevar a los tribunales. Uno es ese argumento, y en segundo lugar el hecho de que Endesa parece considerar que ese mismo pacto entre Acciona y Enel y con la subida al carro de E.ON en el último momento, pues es contrario al derecho a la competencia, porque dos grandes grupos como son el alemán E.ON, que tiene una posición dominante de dominio en el mercado alemán de la energía, y los italianos, que tienen lo propio en el italiano, pues están repartiendo una cuota muy significativa del mercado español y repartiéndose unos activos de un sector estratégico que no puede ser objeto de libre disposición si no es mediante unos mecanismos públicos basados en una subasta y en el concurso.
Uh-huh. En tot cas, vostè ha parlat alguna vegada en un article a 5 dies, per exemple, recordo que quin ha sortit de més ben parat de tot plegat és Caja Madrid.
Sin duda, porque Caja Madrid tiene, para que nos hagamos una idea de las dimensiones de esta operación, que a veces todavía se nos escapa, pensemos que el valor de la participación de Caja Madrid en Endesa es equivalente a la totalidad del importe de la OPA que estos días estaba rondando sobre Iberia. Con lo cual, la operación de Iberia es la décima parte de la operación de Endesa. Entonces, ¿qué haría cada uno de nosotros si por algo que nos costó 1.800 nos están ofreciendo 4.000? Pues lógicamente vender, máxime, si lo que estamos esperando es hacer caja para comprar algún banco, no sé si en el continente americano o en Centro Europa, que es lo que está deseando hacer Caja Madrid.
I s'ha estat parlant molt també del silenci de Conte, de la possibilitat que pugui parlar. A qui beneficia el que pugui parlar Conte?
Pues probablemente, si el señor Conte se dejara llevar y dijera todo lo que le pide el cuerpo, a la vista de lo que está diciendo la prensa estos últimos días, a quien más beneficiaría es precisamente al señor Pizarro, porque el recurso de Endesa se lo estaría preparando y se lo estaría argumentando legalmente el propio presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que pondría encima de la mesa algunas dudas que él ha planteado ya en el Consejo de la CNMV en relación con estos pactos entre los alemanes, los italianos y Acciona. Entonces estaría sirviendo, dando pábulo y argumentando el recurso de Endesa para la impugnación de la operación.
¿Y es podrían destapar también presiones políticas, potser?
Yo creo que a estas alturas podemos decir que sí, sin ningún temor a equivocarnos, ¿no?
Doncs Juan Ignacio Sanz, una vegada més, gràcies per les seves explicacions sobre el tema de l'OPA, que aviat haurem de parlar de l'OPA d'Acciona, Enel i d'E.ON.
O de Endesa sobre Enel, que és otra de les medidas de defensa que s'està planteando també, ¿no?
Veurem, tindrem ocasió de parlar d'aquest tema que a vegades resulta realment apassionant. Gràcies, bona nit.
Bona nit i moltes gràcies.
És moment ara de repassar la resta d'actualitat econòmica amb Gemma Bonet. Gemma, bona nit.
Hola, bona nit.
La Caixa i la multinacional francesa Suez presentaran una OPA sobre aigües de Barcelona.
Els dos grups ja controlen el 47,87% del capital d'Agbar a través de la societat Isusa i ara ofereixen 27 euros per acció per aconseguir-ne el 100%. Això suposa valorar la companyia en 4.050 milions d'euros. L'objectiu és adquirir una posició rellevant de control i d'estabilitat en l'accionariat d'aigües de Barcelona.
Tots els grups, aquest el socialista, volen que Manuel Conte comparegui al Congrés.
La majoria dels grups parlamentaris donen suport a la proposta del Partit Popular perquè el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors expliqui els motius de la seva dimissió. Tot i això, consideren que no cal que sigui la setmana que ve.
La pujada dels preus de l'habitatge de segona mà es desaccelera, però continua.
El preu dels pisos de segona mà creix un 0,5% a la demarcació de Barcelona, tot i que ja registren importants descensos, segons el portal idealista.com. Per exemple, Esplugues de Llobregat, Sitges o Igualada, el preu del metre quadrat cau entre un 5 i un 3%. A la ciutat de Barcelona també baixen els preus, però continua sent la ciutat més cara de l'Estat. S'hi paguen 4.900 euros per metre quadrat.
I la patronal espanyola adverteix del perillós creixement de l'endeutament familiar.
La COE avisa en el seu butlletí intern que si l'endeutament continua creixent es podria produir una caiguda dràstica en el consum que desestabilitzaria l'economia. La patronal també es mostra preocupada per l'alta inflació espanyola, que és actualment del 2,7% per sobre de la mitjana de la zona euro, que és del 1,8%.
Continua l'enfrontament entre l'empresa Sas d'Abrera i els treballadors.
La companyia ha anunciat que recol·locarà els 210 afectats pel tancament de la fàbrica, cobrant el 80% del sou. No ha especificat, però, a quin tipus d'empreses aniran a parar. El comitè d'empreses s'hi oposa i reclama poder anar a d'altres plantes de Sas o bé a Seat.
L'aeroport de Girona celebra 40 anys en el millor moment de la seva història.
Avui han començat els actes per celebrar el 40è aniversari de l'aeroport de Riudellots en una època de bones perspectives. Els seus responsables preveuen que el 2010 es podrà arribar als 8 milions de viatgers, una xifra que duplica el nombre d'usuaris de l'any passat.
Gemma Bonet, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Flaixos empresarials.
Sony recupera la plena activitat de la seva fàbrica a Viladecavalls i incorpora 80 treballadors fixos.
Corporació Financera Alba es consolida com a primer accionista d'ACS després de superar el 22% del seu capital social.
La intermediària d'immobles de luxe Engel & Völkers va duplicar el 2006 la seva facturació a Espanya ingressant prop de 16 milions d'euros.
L'empresa d'audiòfons Gaes va facturar més de 130 milions d'euros el 2006, un 21,5% més que l'any anterior.
El grup francès de productes productes de luxe, PPR compra un 27,1% de Puma i llança una OPA sobre el 100% de la companyia valorada en 5.300 milions d'euros.
LG Philips perd 135 milions d'euros en el primer trimestre a causa del descens dels preus de venda.
Com sempre, a aquesta hora de l'economia i empresa és moment de repassar la jornada borsària. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Els 15.000 punts ja no hauran d'esperar més. L'IBEX 35 ha fet història després de pujar un 0,20% i tancar en els 15.005 punts.
Història, doncs, el dia que Aigües de Barcelona ha liderat les pèrdues. Ha baixat un 2,32% fins als 27,38 euros per acció després de l'anunci d'OPA conjunta de la Caixa i la francesa Suez sobre el 100% de la catalana, 27 euros per acció i en efectiu. A la resta d'europees, verd arreu amb un euro al mercat de divises, anotant els millors canvis en dos anys davant el dòlar i marcant un nou rècord històric davant del ien després de superar els 160 iens el dia que el Banc del Japó decidit mantenir els tipus d'interès en l'actual 0,50%. I és que els inversors aposten per un augment de la divisa europea davant la fortalesa econòmica de la regió. El BCE ha fixat el seu canvi a 1,3426 dòlars.
I avui, Josep Ramon, s'ha confirmat el fracàs de l'OPA d'Eon sobre Endesa.
Sí, l'oferta de l'Alemanya ha estat acceptada només pel 6,01% del capital de l'elèctrica espanyola. Vaja, més de 63.600.000 accions, és a dir, que no s'ha aconseguit la condició d'arribar a més del 50% dels títols i, per tant, E.ON ha de comunicar demà que renuncia a l'OPA.
Gràcies, Josep Ramon, i bona nit.
Bona nit, fins demà.
I a aquesta hora, Wall Street, resultats mixtos. El Dow Jones d'Industrials baixava un 0,08%, mentre que el Nasdaq, el selectiu tecnològic, avançava un 0,17%.
Política, societat, economia, internacional, ciència, cultura. Els protagonistes de l'actualitat i els personatges que ens ajudaran a entendre-la els podreu escoltar cada dia de dilluns a divendres a 9:45 a.m. a Catalunya Informació. Mig quart, l'espai d'entrevistes de Catalunya Informació amb Lluís Urpí.
Hem arribat en punt a 9:45 a.m. de la nit. És moment de saludar Oriol Montner. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit.
També repassem les més destacades de l'actualitat general.
Doncs són aquestes. S'ha immolat fa uns minuts un quart suposat terrorista a Casablanca, al Marroc, després que s'havia parapetat durant hores en un edifici de la ciutat. En l'operació antiterrorista de la mort de la policia marroquina han mort tres presumptes activistes més i també un mateix agent de les forces de seguretat. El sud d'Europa i la Mediterrània, és a dir, casa nostra, seran les zones del món més afectades pel canvi climàtic, ho diuen els mateixos experts que van ajudar l'ONU a fer l'informe sobre les repercussions que tindrà. Es calcula que a finals d'aquest segle el nivell del mar Mediterrani pujarà mig metre. I l'Iran es referma en la intenció d'ampliar el seu programa nuclear i assegura que a mitjà termini tindrà 50.000 centrifugadores per enriquir urani. Rússia, que és un dels seus aliats, posa en dubte la capacitat industrial de Teheran. I pel que fa al temps, s'han de mantenir els núvols abundants, amb possibilitat d'algun ruixat feble i puntual a la costa, que al llarg d'aquesta nit es poden fer més freqüents cap a Girona. Demà no s'esperen canvis. Continuarà la presència de núvols i alguns ruixats aïllats que guanyaran més terreny a última hora.
Oriol, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Fira de Barcelona us ofereix aquest espai.
L'Expo Saragossa 2008 serà l'esdeveniment convidat al Saló Internacional del Turisme, que comença el 19 d'abril i dura fins al 22 d'aquest mateix mes. És, de fet, la primera vegada que es convida un esdeveniment en aquest saló. Ens ho explica en Carlos Baraibar.
L'Expo Saragossa 2008, que tindrà com a temàtica central l'aigua i el desenvolupament sostenible, arribarà al Saló Turisme de Barcelona amb l'intenció d'atraure visitants d'arreu del món. Jerónimo Blasco, director d'operacions i de continguts de l'Expo, explica què els aportarà la seva presència al Saló.
Hemos estado en las ferias más importantes internacionales, hemos estado en la de Londres, en Berlín, en Milán, etcétera, etcétera. Si tiene un interés especial Cataluña y su feria, pues efectivamente que en el mundo del turismo tiene prestigio y sobre todo es la región española, ¿no?, que más turistas aporta. Y efectivamente yo creo que vincularnos mucho a las rutas turísticas que ya existan en Cataluña en ese verano, pues nos puede aportar pues un gran número de gente, y yo creo que también para el turismo catalán es un complemento.
Blasco es optimista respecto al éxito de la Expo.
Bueno, nosotros sobre todo vamos a mostrar un evento de éxito, ¿no? Un evento donde ya todos los parámetros se van confirmando, tanto en países participantes como en cuanto a incluso a entradas, tenemos ya casi 1 millón de entradas vendidas, en cuanto a patrocinios, por ejemplo, tenemos ya cubierto el lote de empresas privadas participantes, en fin, bueno, es un evento que creemos que va a tener, en cuanto no solo en volumen de gente y de presencia y economía, sino también en cuanto a calidad, pues un modelo de expo pues exitosa, muy vinculado a los parámetros internacionales, a un tema tan estratégico, ¿no? Entonces, el cambio climático, como es el tema del agua.
Al Saló també hi participaran Astúries i l'Argentina com a comunitat i país convidats.
Fira de Barcelona us ha ofert aquest espai.
Catalunya Informació.
Fa poc va ser escollit enginyer de l'any durant la 12a edició de la Nit de les Telecomunicacions i avui ens visita l'Economia i Empresa. José Luis Pérez és el director general de Nosos, una empresa dedicada als sistemes d'informació i control de flota. Senyor Pérez, bona nit.
Hola, bona nit.
Expliqui'm això de Nosos, què vol dir?
Nosos és el nom de la meva empresa, que ja té en aquest moment 13 anys i és un nom, és un caprici, és només el nom de... del temple grec que hi ha a l'illa de Creta.
Expliqui'm això, com és que vostè va ser triat enginyer de l'any?
Bé, primer perquè suposo que el jurat va ser molt generós amb mi.
Però un mèrit havia fet, no?
Bueno, aviam, nosaltres som una empresa que vam néixer l'any 94 i vam créixer de zero i avui som de l'ordre de 60 i pico empleats i ens dediquem a tot el que és el tema de sistemes d'informació i mobilitat. GPS, denúncies per policies locals, sistemes d'emergències, seguiment de vehicles de tot tipus. I jo suposo que el jurat ha tingut en compte el creixement de la nostra empresa en un mercat que avui és clau, amb un creixement molt important. I penso també que va pensar que som una empresa que desenvolupem tecnologia. De fet, són l'única empresa a Catalunya i una de les poques que hi ha a Espanya que desenvolupa producte, que té una recerca i desenvolupament important, i suposo que va ser tot això que van decidir donar aquest guardó.
Suposo que en una empresa petita innovar i fer recerca suposa una fita, és un esforç, no?
És que, bueno, és l'única manera de créixer. No només és una fita, aquest esforç és fonamental, perquè jo sempre dic que una empresa petita, molt petita en el seu inici, que vol créixer, ha de tenir una bona idea, un bon producte, molta paciència i sacrifici, i evidentment una recerca important. Nosaltres destinem prop del 9% de les nostres ventes cada any a tot el que és el tema de desenvolupament.
El sector dels GPS és un sector que està en creixement? És el sector estrella de les telecomunicacions, que és el seu camp, per exemple?
Home, estrella potser no, però és un mercat que està en una eclosió important. De fet, això ja va començar fa molts anys, però és sobretot des de fa 3-4 anys quan totes les tecnologies, no només la localització GPS, sinó també els sistemes de comunicació digitals, que ara en tenim, perquè abans de l'any 2000 quasi bé no en teníem sistemes digitals prou potents, doncs aquestes tecnologies, el que és la localització, el que són les comunicacions mòbils, han fet que aquest mercat eclosioni i ara està creixent moltíssim. Nosaltres i d'altres empreses d'aquest sector a Espanya estem potser per sobre del 40% anual de creixement.
Unes xifres realment espectaculars. En tot cas, vostès ofereixen alguna cosa més, no? que l'habitual aparell que tenen les persones als cotxes. L'aplicació del GPS va molt més enllà de tot això, no? En el seu cas, l'aplicació dels seus sistemes va molt més enllà, no? Què ofereixen de més a més?
Aviam, el GPS que tots coneixem, que va al cotxe, això és un navegador personal, això és un mercat molt, molt comercial, molt de consum. Nosaltres això ho toquem, però de manera molt tangencial. Nosaltres ens dediquem a, sobretot, agafar variables dels vehicles, que poden ser vehicles de qualsevol tipus. Estem pensant en vehicles que són vehicles policials, d'emergències, ferroviaris, aeris, helicòpters, per exemple, barcos també, qualsevol tipus de vehicle, i no només enviem la posició, sinó enviem d'altres dades importants. Per exemple, en un barco, en un vaixell, és important enviar velocitat, pressió de l'oli dels motors, dades de navegació del vaixell. I tota aquesta informació arriba a un centre de control fent servir un sistema de comunicacions digitals. Normalment estem parlant de GPRS, però també, i molt important al nostre mercat, estem parlant de xarxes de comunicació digital tipus TETRA, tipus Tetrapol, que són sistemes molt professionals de comunicació. Mitjançant aquests sistemes, la informació arriba a un centre de control i aquí s'explota. Normalment s'explota, es fa una explotació en temps real. Per exemple, una flota de transports per carretera, fa l'explotació en temps real de com està cadascú dels camions, de si estan passant pel punt de control en el moment determinat, de si es fa el relleu de les persones, dels xofers, en el quilòmetre que toca, de si la mercaderia arriba en el moment, a l'hora, al client. Tot això és el que nosaltres denominem gestió de flotes, gestió de, o dispatching de flotes, i que cada vegada és més important en el mercat, diguem, tan ràpid que vivim, on el transport i els serveis públics són capdals.
Les empreses que els contacten a vostès, el que busquen és, potser a partir del que m'està explicant, millorar la gestió de la seva feina, optimitzar-la, potser.
Sí, però optimitzar sempre passa per saber. La primera cosa és saber, per exemple, per una policia, per un cos policial, és important primer saber on tinc els meus recursos, i després de saber i tenir aquesta informació és quan es pot gestionar, optimitzar els recursos aquests. Efectivament, sí.
Vostè parlava, citava la Guàrdia Urbana, són el seu client estrella, no? Suposo que els han posat al panorama públic després d'aquest contracte que han firmat, no?
Bé, aquí a Barcelona és un magnífic client, evidentment, no només perquè Guàrdia Urbana de Barcelona està en aquest moment en un nivell tecnològic molt gran, potser no, amb tota seguretat és pionera entre totes les ciutats espanyoles, no només pel que fa al tema GPS, que tots els vehicles de Guàrdia Urbana estan equipats amb GPS, sinó per l'aposta que han fet d'assumir les tecnologies de la informació en la seva feina diària. I en aquest sentit nosaltres els hem proveït de sistemes d'informació mitjançant PDAs per agilitzar el tema de denúncies al carrer. És un sistema complex perquè no només és el PDA que porta la gent, sinó tot el que hi ha darrere, de servidors, de bases de dades, de connexió entre servidors, entre el que és Guàrdia Urbana, l'Institut Municipal d'Informàtica, l'Institut Municipal d'Hisenda. I de fet estem molt, molt orgullosos de treballar per la nostra ciutat.
És això de que es podran pagar les multes immediatament, no?
Sí, aquest és l'objectiu, no és l'objectiu principal, evidentment, però és important des del punt de vista de l'agilitat. Al cap i a la fi, el que vol l'Ajuntament és agilitat als seus serveis, i es vol agilitat a la Guàrdia Urbana, però també a la grua municipal i la resta de serveis públics.
I suposo que la gent, en aquest cas l'infractor, s'estalvia un mal de cap, no? Que és haver de pagar la multa i la paperassa i tot plegat, no?
Bueno, al final és que, com que som humans, quan es posa una multa sempre ho intentem retardar i acabem pagant el 150% més de l'import original. Amb aquest nou sistema el que es fa és anar més ràpid, i anar més ràpid sempre comporta una bonificació, per tant, més rapidesa i a més, més estalvi pel ciutadà, que té la desgràcia de ser denunciat, evidentment.
Quins són els reptes immediats de futur de Nossos?
Ara estem treballant molt als ministeris. Nosaltres vam fer una aposta ja fa 3 anys important de desenvolupar producte pel mercat per aplicacions policials, sobretot Guàrdia Civil, Policia Nacional, i fa 2 anys pel Ministeri de Defensa. Afortunadament tot això ens està sortint molt bé, i de cara als propers anys jo penso que la nostra activitat compartirà els sistemes actuals de serveis públics, transport, però també volem, i treballem ja de fet en aquell moment, molt amb ministeris, amb sistemes molt, molt professionals, molt, amb molta exigència tècnica, però que des del punt de vista del mercat i, de, i sobretot d'estabilitat de mercat a anys vista ens permet treballar amb aquest tipus de clients.
Doncs avui a l'Economia i Empresa hem tingut l'oportunitat de conversar una estona amb l'enginyer de l'any, escollit almenys en aquesta 12a edició de la Nit de les Telecomunicacions, que és el senyor José Luis Pérez, que és a més també el director general de la seva companyia Nosos. Senyor José Luis Pérez, gràcies per la seva atenció i la seva amabilitat. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Catalunya Informació.
I dius que a través del web heu incrementat extraordinàriament les vendes?
I tant. Pensa que amb internet ara tenim clients d'arreu del món.
Nosaltres també ens hauríem de posar les piles i innovar, però no sabem ni per on començar.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà tenen tècnics que t'orienten, organitzen jornades i seminaris, atenen consultes.
Sí, senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448. Catalunya Informació.
Preguntes amb resposta.
Com sempre, ja sabeu que ens podeu fer arribar els vostres dubtes sobre qualsevol d'aquests temes a empresa@catradio.cat, que és el correu electrònic del nostre programa L'Economia i Empresa. Com ha fet l'Ignasi de Girona, que ens pregunta amb quina antelació l'empresa ha de confirmar les vacances d'estiu als seus treballadors? La resposta és de Sílvia Parcerisses, advocada especialista en temes laborals d'advocats i economistes associats.
La qüestió és exactament al revés. És l'empresa la que proposa l'època de vacances dels treballadors i si els treballadors no hi estan d'acord, llavors han de negociar fins a arribar a un consens. L'empresa té l'obligació de determinar les vacances o l'època de les vacances dels treballadors, en general o de cada un, si es fa de forma individualitzada, com a mínim amb 2 mesos d'anticipació al moment en què s'han de començar a gaudir d'aquestes vacances. L'Estatut no estableix més que el total dels 30 dies naturals, no laborables o hàbils, naturals, i són els convenis els que fan les excepcions.
Doncs amb el Preguntes amb Resposta arriba al final de l'Economia i Empresa, un programa codirigit per Joana Casals, amb producció de Marta Jerez i Mercè Muñoz, a la realització tècnica Salva Pou i el treball, com sempre, de la secció d'Economia de Catalunya Ràdio. I tornem demà. Gràcies per la vostra atenció i, sobretot, bona nit.